Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Un mes després de l'entrada en vigor de la llei d'habitatge, que posa un topall al preu del lloguer, el govern espanyol estudia ara com regular el lloguer d'habitacions i també el lloguer temporal per evitar el frau i tapar l'escletxa que han trobat molts propietaris per saltar-se aquesta limitació de preus. I és que des de la vigència de la llei, com dèiem ara fa un mes, segons dades del sector immobiliari, l'oferta de pisos que es lloguen amb aquesta modalitat, segons el portal Idealista, l'oferta de pisos que es lloguen per temporada s'ha disparat un 56% respecte al primer trimestre de l'any passat, i això, per contra, ha fet reduir un 15% l'oferta de pisos de lloguer permanent a tot l'Estat. Unes dades, però, que els sindicats de llogaters qüestionen perquè creuen que és una campanya de desinformació de les immobiliàries per desprestigiar precisament aquesta llei i incentivar els propietaris a que optin pel lloguer de temporada perquè en podran treure més benefici. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Davant d'això, avui s'han reunit a Madrid el grup de treball que mira d'ajustar aquesta regulació.
Sí, hi han assistit les patronals immobiliàries i els sindicats de llogaters, tant de Madrid com també de Catalunya. El que volen que en surti és una regulació que només permet els lloguers temporals si es pot justificar una temporalitat i amb un límit de 6 mesos. La voluntat dels sindicats és que s'estableixi un règim sancionador per garantir que es compleix aquesta llei.
I justament el govern català vol avançar-se i té previst aprovar un decret llei per regular el lloguer de temporada a Catalunya abans de les eleccions del 12 de maig. S'hi ha referit aquest matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en un acte amb la taula del tercer sector.
Els lloguers de temporada els regularem, i els regularem molt aviat, molt, molt aviat.
L'única excepció del decret seran els lloguers de temporada per vacances o turisme i també afectarà els lloguers d'habitacions o pisos compartits. Els criteris podrien regir-se pels períodes de sol·licitud, els justificants, com ara vols o altres activitats lligades al turisme.
Situació d'habitatge a banda de la sequera també preocupa a Catalunya. Per això el govern comprarà 13 dessalinitzadores mòbils per garantir l'aigua potable a les zones del país que estan més afectades per la sequera.
Amb aquesta mesura, la Generalitat descarta portar aigua en vaixells, com havia anunciat en un primer moment. Així ho ha dit el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya que es troben en emergència per sequera no veuran agreujada la seva situació, tot i que la sequera continuï en els propers mesos amb la mateixa intensitat que fins ara. I ho farem instal·lant una dessaladora flotant al port de Barcelona i instal·lant 12 dessaladores mòbils a Costa Brava Nord, bàsicament per donar servei a tots els municipis de la Conca de la Muga.
La del Port de Barcelona té un cost previst de 100 milions d'euros i entrarà en funcionament a l'octubre. Llavors aportarà 114 hectòmetres cúbics d'aigua, canviarà directament a la xarxa d'aigua potable de l'àrea metropolitana, i de les 12 restants, 8 s'instal·laran els propers mesos a Roses i Empúria Brava, i en aquest cas entraran en funcionament aquest mateix estiu.
I encara sobre la sequera, Barcelona obrirà aquest estiu totes les piscines públiques com a refugis climàtics.
Així ho ha assegurat l'Ajuntament, que ha explicat que es fixarà un preu públic d'entrada amb descomptes i també subvencions per les persones més vulnerables.
D'altra banda, tot això està passant el dia en què els Mossos han informat de l'alliberament d'una dona que estava retinguda lligada amb brides en un pis d'acollida de la Generalitat. Ha passat a Santa Coloma de Farners.
La policia ja ha detingut la companya de pis com a possible responsable d'aquests fets. La víctima residia amb l'agressora i els seus 4 fills en un habitatge d'acollida per víctimes de violència de gènere.
I en els esports...
Hemos intentado todo, nada que reprochar. Ellos están en semifinales y nosotros no.
El Real Madrid elimina de la Champions el Manchester City de Pep Guardiola.
Els blancs van resistir l'embat ofensiu dels anglesos fins que el partit va arribar als penals. Aquí el Madrid va ser més efectiu que el City i per quart any consecutiu jugarà unes semifinals europees.
I un Madrid que, després de la pròrroga jugada ahir, arriba amb les cames cansades al clàssic que es juga aquest diumenge.
Barça i Madrid preparen ja el duel que pot decidir el campionat de Lliga. Ara mateix 8 punts separen els dos equips, amb els blancs liderant aquesta classificació. Per tant, una derrota del Barça deixaria sense opcions als blaugrans a seguir lluitant per aquest títol.
I a l'hora de la cultura us explicarem que les fotografies de les guerres de Gaza i Ucraïna, la migració a la frontera entre Mèxic i els Estats Units i les cures a persones amb demència a Madagascar han guanyat el prestigiós Premi World Press Photo 2024.
I, de fet, el premi a millor foto se l'endú la imatge d'una dona palestina que sosté el cos de la seva neboda morta per un míssil israelià. La nena de 5 anys va perdre la vida juntament amb la seva mare i la seva germana mentre eren a casa seva. Mohamed Salem és l'autor de la fotografia de l'any que va ser publicada per l'agència Reuters.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, com sempre, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Es manté el risc de ruixats aquesta tarda a les comarques del nord de Barcelona i també comarques de l'interior de Girona. No arribaran les precipitacions a l'Alt Empordà, on bufarà la tramuntana durant tot el dia, i també el vent de mestral serà de moderat a fort al sud de les comarques de Tarragona. Ambient més assolellat al sud i a ponent, aquí temperatures màximes entre els 18 i els 22 graus. En canvi, allà on hi hagi més núvols, que serà Pirineu, Prepirineu, comarques del nord de Barcelona i de Girona, màximes que en cap cas arribaran als 20 graus. En molts casos es quedaran poc per damunt dels 15, 16 o 17 graus. La tramuntana, com dèiem, encara bastant forta, i la situació de cara demà, doncs, canvia. Desapareix el risc de precipitacions. Al matí, 4 núvols a les comarques del sud. A la tarda, una mica més de nuvolositat al Pirineu. No hi haurà risc de precipitacions, i tot i que al matí bufarà la tramuntana i el mestral, de cara a la tarda aquests vents hauran desaparegut, i això farà que les temperatures demà, les màximes, siguin més altes que les d'avui, però, en canvi, a primeres hores del matí, l'ambient serà més fred, pràcticament d'hivern, a molts punts de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Ara són gairebé les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El lloguer de temporada és l'escletxa que han trobat els propietaris de pisos per esquivar la llei d'habitatge en vigor des de fa un mes i no veure's obligats així a limitar el preu que paguen mensualment els llogaters. Les dades del sector immobiliari ho demostren. Només en el primer trimestre d'aquest 2024, l'oferta de pisos que es lloguen per temporada s'ha disparat un 56% respecte al mateix període de l'any passat. I en sentit invers, l'oferta de lloguers permanents s'ha reduït un 15% a tot l'Estat.
Sí, per això el govern espanyol i els dos sindicats de llogaters, tant l'estatal com també el català, s'han reunit avui a Madrid per abordar aquesta qüestió.
Hoy hemos ido al grupo de trabajo con una propuesta sólida para desincentivar los contratos temporales y el alquiler de habitación, para que las empresas dejen de usar esta modalidad que saca viviendas del mercado del alquiler para destinarlas al co-living y otros tipos de contratos basura que son venenos para el derecho a la vivienda. Además, de incluir también un régimen sancionador para que todo esto no quede en papel mojado.
Amb aquesta fórmula de lloguer temporal i no amb l'oferta de lloguer habitual de llarga durada, els arrendadors obtenen més beneficis, ja que llogant el seu pis temporalment poden apujar els preus de la renda sense sotmetre's als límits que estableix la llei d'habitatge en el cas de lloguers permanents. I un altre dels avantatges és que tampoc s'han de sotmetre les pròrrogues extraordinàries dels contractes de lloguer. Ja amb la nova llei, l'inquilí d'un lloguer de llarga durada pot romandre el pis fins a 5 anys, fins i tot si el contracte s'ha establert un termini inferior.
Però qui vol moure fitxa de forma immediata és el govern de la Generalitat, que podia aprovar un decret llei per regular el lloguer de temporada abans de les eleccions del 12 de maig. L'objectiu, precisament, és establir límits perquè els propietaris de pisos no facin un ús fraudulent de la nova llei de l'habitatge. Així ho ha avançat avui al Digital al Nacional i ho ha dit el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en un acte amb entitats del tercer sector. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Fa temps que el govern estudia com pot restringir el lloguer de temporada perquè els propietaris no aprofitin aquesta escletxa com a buit legal per no complir amb el topall de preus que marca la nova llei de l'habitatge. A menys d'un mes perquè se celebri les eleccions, Aragonès vol esprema l'accelerador perquè això sigui una realitat abans que hi hagi un possible canvi a la Generalitat.
Els lloguers de temporada els regularem, i els regularem molt aviat, molt, molt aviat. Perquè és evident que en aquests moments el que estem, les normatives que ens hem dotat per aturar l'escalada de preus del lloguer tenen alguns punts de fuga i, per tant, hem de taponar-los.
Segons el Nacional, amb aquest decret in extremis, el lloguer de temporada passarà a ser més restrictiu per a la seva activitat econòmica. Si entrem en l'exemple concret, un lloguer de temporada ja no serà vàlid per causes d'estudi, feina o atenció mèdica. L'única excepció seran els lloguers de temporada per vacances o turisme, i també afectarà els lloguers d'habitacions o pisos compartits. Els criteris podrien regir-se pels períodes de sol·licitud, els justificants com ara vols o altres activitats lligades al turisme.
Gràcies, Judit, i per analitzar aquesta qüestió saludem a aquesta hora a Carme Alcarazo. Ella és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Senyora Alcarazo, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, molt bona tarda.
Aviam, per posar-nos en context, primer, a Catalunya heu detectat que propietaris facin servir aquesta escletxa per no haver d'aplicar una limitació de preu del lloguer?
Sí, és a dir, qualsevol persona que hagi buscat pis en els últims temps se n'haurà adonat que els portals immobiliaris en van plens de lloguers que diuen fins a 11 mesos, lloguer de temporada. El que estem veient és que bàsicament ha esdevingut un mecanisme per intentar esquivar la regulació del preu del lloguer. Un mecanisme que molts pensen que els hi sortirà gratis, però que realment és una pràctica il·legal. És a dir, el lloguer de temporada, perquè tothom ens entengui, està pensat per situacions molt concretes, no? La meva mare s'ha posat malalta i ens hem de traslladar a una altra ciutat mentre li fan unes... mentre la cuiden. M'estic fent obres a casa i durant uns mesos no hi puc viure. Me'n vaig 2 mesos a treballar a tal ciutat perquè m'han fet un encàrrec, d'acord? Això entra dins el que s'entendria per lloguer de temporada. Ara hi ha, bueno, hi ha empreses i especuladors que s'han cregut molt llestos i han començat a fer servir aquest tipus de contracte que estava molt de límit, o sigui, estava pensat per situacions molt concretes, en general, no? Però això no va així. O sigui, això no es pot fer, en principi. Què passa? O sigui, si hi ha un llogater que ho denuncia, segurament als tribunals guanyaria el llogater. El que passa és que estem veient que la situació és tan desbordant que no es pot enviar... O sigui, que hi ha un fallo bastant més generalitzat, no? És a dir, que la llei no és prou clara en aquesta matèria probablement i s'ha d'acotar molt més perquè efectivament no es pugui trampejar la llei d'habitatge. Per què és un instrument per trampejar la llei d'habitatge? Bàsicament, la regulació dels preus dels lloguers el que diu és el lloguer, sigui qui sigui el propietari, no pot augmentar respecte al lloguer anterior, no? Això és el que tothom sap. Clar, el lloguer de temporada, al no entrar dins de la regulació de preus, bàsicament suposa un incentiu per desviar lloguers d'habitatge habitual, no?, de 5 o 7 anys de contracte cap a lloguer de temporada i poder superar el topall. Llavors, és per això que nosaltres hem anat a Madrid a sobretot a l'anunciar que s'ha de regular i s'ha de regular de manera urgent. Perquè, clar, cada dia que passa estem perdent oferta no per la regulació, sinó per pels forats que té la regulació.
Per tant, avui comentava que ha anat a aquesta reunió a Madrid. Quina ha sigut la rebuda que els ha fet el govern espanyol amb la proposta que els han portat vostès sobre aquesta regulació urgent?
Bé, la nostra proposta, bàsicament, és eliminar els incentius, no? Dir, el lloguer de temporada ha d'entrar dins del topall de preus, dins de la regulació. El lloguer de temporada, el llogater tampoc haurà de pagar els honoraris. I una sèrie de coses que, bàsicament, van enfocades a que algú que vulgui especular no tingui incentius per passar-se el lloguer de temporada i es mantingui en el mercat habitual, no? Bueno, en aquella reunió hi ha representants de tota la patronal immobiliària, hi ha la COE, els administradors de finques, els agents de la propietat immobiliària i molts més, i hi ha els sindicats de llogaters, comissions i UGT. Per tant, hi ha una desproporció important. És a dir, hi ha una sobrerepresentació del sector immobiliari, sobretot tenint en compte que, sobretot a nivell poblacional, menys d'un 4% de la població lloga pisos, mentre que en ciutats com Barcelona un 40% vivim de lloguer. Llavors, el govern mostra voluntat de regular efectivament lloguer de temporada, o sigui, el govern de l'Estat mostra voluntat de regular lloguer de temporada, el que passa que sembla que no tingui cap pressa i realment és una qüestió molt, molt, molt urgent. Per això és molt bona notícia que Catalunya sembla que estigui fent passes endavant en aquesta matèria.
Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, gràcies per atendre'ns avui a trucada aquest migdia. Que vagi bé, bona tarda.
Vagi molt bé.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i 13 minuts, més coses. La Generalitat invertirà 110 milions d'euros per comprar 13 desalinitzadores mòbils. L'objectiu és garantir aigua potable allà on fa més falta, és a dir, a l'Alt Empordà i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb aquesta inversió, el govern descarta portar vaixells carregats d'aigua des de València. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta de 12 desalinitzadores mòbils en format mòdul, com les que l'estiu passat ja van funcionar al Port de la Selva. Aquestes estaran repartides entre Roses, la depuradora d'Empúria Brava i la platja d'aquest mateix municipi. N'hi haurà 4 a cada punt i la previsió és que produeixin uns 1.000 metres cúbics d'aigua al dia, és a dir, un 35% del que es consumeix en aquesta zona. Les primeres 8 està previst que entrin en funcionament a principis d'estiu, entre juny i juliol. La 13a serà una desalinitzadora flotant que s'instal·larà al Port de Barcelona. N'ha donat els detalls el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort.
Amb aquesta dessaladora flotant posarem al sistema 14 hectòmetres cúbics més a l'any que venen d'aquesta dessaladora i, per tant, allarguem tota l'aigua que tenim en els embassaments posant més recurs en el sistema. No són solucions poc sostenibles ni efímeres. El que fem és renunciar als vaixells de forma conscient perquè aquesta solució, la de la dessaladora flotant, és una solució més econòmica, ambientalment més sostenible.
14 hectòmetres cúbics, o el que és el mateix, el 6% del que es consumeix en aquests municipis. Aquesta aigua serà el doble del que portava un sol vaixell i, en cap cas, estava previst que n'arribés un cada dia. Tècnicament, seran els mateixos mòduls portàtils que hi haurà a l'Alt Empordà, però en aquest cas s'instal·laran sobre una plataforma flotant amarrada al port de Barcelona. S'enviarà l'aigua directament a la xarxa, aprofitant la connexió que s'havia preparat per rebre l'aigua justament d'aquests vaixells. La instal·lació suposarà, com dèiem, una inversió de 100 milions d'euros i la construirà a Bengoa, que té previst tenir-la enllestida a l'octubre. És quan es preveu entrar en fase d'emergència 2 a l'àrea metropolitana de Barcelona si no plou gens els propers mesos. Fonts de l'empresa Aigües Ter Llobregat han explicat que l'aigua que surti d'aquesta desalinitzadora costarà 6 euros al metre cúbic. L'aigua de les desalinitzadores fixes costa 4 euros, mentre que la dels vaixells costava 10 euros al metre cúbic.
Una decisió que s'ha anunciat després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera. En la roda de premsa, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, que escoltàvem ara mateix, ha descartat també que cap hotel o comunitat de veïns pugui declarar refugi climàtic la seva piscina particular, Pau.
Sí, Mascort ha recordat que fa mesos que treballen amb l'Associació Municipis i la Federació de Municipis per permetre que els ajuntaments, sobretot els dels pobles d'interior, puguin obrir les piscines municipals aquest estiu. Per això, veu complicat que es puguin declarar com a refugis climàtics les piscines d'hotels o de comunitats de veïns.
Quan un ajuntament decideixi que la seva piscina municipal és refugi climàtic, ho farà perquè la seva piscina municipal s'ha obert tots els anys i ho ha sigut fins ara. Llavors, ara avui no podia fer-ho. Llavors, li donem l'oportunitat de fer-ho. Que ara un ajuntament introdueixi en el seu pla d'emergència per sequera que una piscina de comunitat de veïns, a més de la seva piscina municipal, sigui refugi climàtic, a mi em semblaria estrany. No? De fet, dubto que hi hagi gaires ajuntaments que facin una cosa com aquesta. Ho dubto.
El decret permet que els ajuntaments arribin a acords amb clubs esportius o cases de colònies perquè les seves piscines també puguin obrir, però en cap cas perquè ho facin les dels privats o les dels negocis turístics. De fet, Mascor ha remarcat que entre Tossa de Mar i Portbou només hi ha 3 municipis que tenen piscina municipal descoberta perquè la resta ja estan a tocar de la platja, i ha insistit que es tracta d'una mesura pensada per als municipis d'interior. Sobre les desalinitzadores privades, de moment el govern només ha rebut la petició dels hotelers de Lloret.
Gràcies, Pau. I precisament qui ha alçat la veu contra els límits que ha posat el govern és la Federació de Càmpings de Catalunya, que considera desproporcionada la nova limitació de consum d'aigua establerta per la Generalitat per als clients dels allotjaments turístics.
Sí, el vicepresident de la patronal i també president de l'Associació de Càmpings de la demarcació de Barcelona, Albert Casas, veu inassumible la mesura de gastar un màxim de 100 litres per client al dia en aquesta primera fase d'emergència i 90 en la segona.
Una mesura desproporcionada, és una altra ocurrència d'aquesta administració, sense sentit, perquè per un costat pot semblar deixem fer, però per l'altre costat els topalls de consums d'aigües que exigeixen són inassumibles pels mateixos ajuntaments. És un contrasentit. I no, jo crec que naveguen amb les decisions que estan prenent. No? Vam fer una primera avaluació, entrada totalment en desacord amb aquesta mesura.
Casas ha defensat que els càmpings fa molts anys que treballen per reduir el consum i garanteix que hi ha establiments que han arribat a baixar la despesa d'aigua un 50% en els últims 6 anys. I d'altra banda, els càmpings veuen bé que se'ls permeti obrir les piscines si aquestes actuen com a refugi climàtic per la població general, si així ho autoritzen els ajuntaments.
I on ja se sap que s'obriran aquest estiu totes les piscines públiques com a refugis climàtics és a Barcelona. Totes elles estaran obertes a tothom, a tota la ciutadania, però pagant una entrada. L'Ajuntament donarà ajudes, però perquè els més vulnerables també puguin entrar-hi.
Es tracta d'una possibilitat que recull el decret llei de mesures urgents que la Generalitat va aprovar dimarts. La primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, afirma que així es garanteix la funció social que poden tenir aquestes piscines. I pel que fa a la resta de supòsits, com són les piscines en equipaments de titularitat privada o d'altres tipus d'espais amb piscina, també l'Ajuntament els continuarà avaluant i en els propers dies prendrà una decisió.
Paral·lelament, els bombers de Barcelona han avançat 2 setmanes la precampanya forestal davant del risc d'incendi elevat que hi ha precisament per la falta d'aigua dels boscos. L'objectiu és augmentar aquests dies les tasques preventives per tal d'evitar incendis durant els mesos de més temperatures.
I enguany el cos disposarà de vehicles aeris no tripulats i també d'una ambulància 4x4 inèdita en l'àmbit metropolità, que tindrà capacitat per circular en entorns rurals i forestals. Així, els bombers han subratllat que mitjans de maig entrarà en funcionament al parc de Vallvidrera, que aquest any comptarà amb més nombres de vehicles i d'efectius. I a partir del juny començarà aquesta campanya forestal, que estarà activa fins al mes de setembre. Recordem que des del 15 de març està prohibit fer treballs forestals ni cap altra actuació que pugui generar guspires a menys de 500 metres de la massa forestal, un fet que inclou la prohibició de cremar residus i també de fer barbacoes.
Estel migdia.
Més coses. La Fiscalia demana arxivar la causa contra l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, per l'espionatge del mòbil del president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Sí, el Ministeri Públic s'ha adherit a la petició d'arxivament presentada per l'advocacia de l'Estat perquè considera que la intervenció del mòbil de Pere Aragonès va comptar sempre amb un aval judicial. Esteban va declarar davant del jutge que el Suprem, de fet, havia autoritzat l'ús del programari Pegasus. El CNI havia presentat el president com a coordinador dels CDRs i per això es va autoritzar aquest espionatge. Va ser entre el juliol del 2019 i el març del 2020.
Canviant completament de qüestió, alerta amb aquesta xifra, 6 de cada 10 docents a Catalunya, encastats pel sindicat USTEC, asseguren haver rebut alguna agressió física o verbal pel part d'algun dels seus alumnes. Aquesta situació porta a que un 17% dels mestres i professors catalans encastats assegurin que el seu estat de salut psicològic actual no és gens satisfactori. Davant d'aquesta situació, el sindicat USTEC ha impulsat una campanya per informar els docents dels passos a seguir quan es produeix una agressió.
El principal sindicat del sector educatiu assegura que en els darrers mesos els seus delegats estan rebent moltes sol·licituds d'ajuda davant de situacions d'agressions de l'alumnat cap al personal d'aquests centres. Es tracta majoritàriament d'insults i també d'amenaces que cada cop són més habituals i que, de fet, s'estan normalitzant. El que denuncien des d'USTEC és que no hi ha directrius clares per part de l'administració sobre què fer davant d'aquestes situacions i lamenten que això fa que passin desapercebudes i que no s'abordin com caldria.
I un apunt de servei, si heu d'agafar el tren aquest cap de setmana i fins al 26 de maig, tingueu en compte que Renfe ha modificat puntualment el servei de Rodalies a la línia R2 Sud, és a dir, la que connecta Barcelona amb el Garraf i el Baix Penedès passant per la costa.
I, de fet, aquest diumenge, des que comenci el servei fins la una del migdia, un de cada dos trens que van a Sant Vicenç acabaran i començaran el seu recorregut a Cunit, i pel que fa als regionals de l'R13 a l'R17, en la meitat dels casos deixaran de circular per la costa i ho faran per Vilafranca del Penedès, un fet que implicarà incrementar el temps de trajecte entre 40 i 45 minuts.
Si us ho comentàvem també a la portada d'aquest informatiu, a Santa Coloma de Farners, els Mossos d'Esquadra han alliberat una dona que estava retinguda en un pis. L'han trobat lligada de mans i peus amb brides. Els agents han detingut la companya de pis com a presumpta responsable dels fets.
La víctima residia amb l'agressora i els seus quatre fills en un habitatge d'acollida per víctimes de violència de gènere de la Generalitat. Un veí de l'immoble, també policia local, és qui, de fet, ha alertat els Mossos després d'escoltar una veu que demanava ajuda des de l'interior d'aquest pis. Un cop esbotzada la porta, els policies es van trobar amb la dona lligada amb brides i estirada en un matalàs. Els Mossos la van alliberar i el SEM la va atendre. I poques hores més tard, la policia va detenir la companya de pis de la dona que havia anat a l'Hospital Santa Caterina a curar-se unes ferides. Als Mossos investiguen ara els motius que van dur la dona a actuar d'aquesta manera.
I d'altra banda, han denunciat penalment una persona que va entrar amb un detector de metalls al jaciment ibèric de Coll de Moro, a Gandesa, i va apropiar-se de restes de valor històric.
Va passar el mes de febrer i al denunciat se li atribueixen suposats delictes contra el patrimoni històric, concretament els de danys i espoli en jaciment arqueològic. Les restes i l'aparell detector de metalls han estat comissats i els fets han estat ja denunciats davant del jutjat de Gandesa. El jaciment arqueològic de Coll del Moro, excavat des de fa dècades, és considerat un dels més importants del món ibèric a les Terres de l'Ebre i està declarat també bé cultural d'interès nacional.
I dos apunts judicials abans de la informació esportiva. L'Audiència de Lleida ha condemnat un home a 3 anys de presó després que hagi admès que va retenir il·legalment i colpejar una persona en un magatzem d'Arbeca per una qüestió de drogues l'any 2021.
I a més, una altra dona també ha acceptat 2 anys de presó després de reconèixer que va col·laborar en tots aquests fets. La fiscal els ha reduït la pena de 5 a 3 i 2 anys de presó, respectivament, arran d'un acord amb la defensa després que els acusats hagin pagat part de la indemnització que se'ls demanava i també hagin confessat aquests fets. D'aquesta manera, se'ls ha aplicat l'atenuant parcial de reparació del dany i de confessió tardana. La sala ha declarat en cerca i captura un tercer acusat que no s'ha presentat al judici.
I a Tarragona, 5 anys i 9 mesos de presó per l'home que va retenir també i colpejar i amenaçar la seva parella amb una destral. Va passar a Santa Bàrbara l'any passat.
I és que l'acusat va retenir durant 5 dies la dona que estava embarassada i la va deixar totalment incomunicada i sense proporcionar-li menjar. A més, la colpejava i l'amenaçava de mort si ella intentava fugir o bé demanava auxili. La víctima va acabar sortint al balcó i l'acusat va amenaçar-la amb una destral. Tot i que la fiscalia demanava una pena de 8 anys de presó pels delictes de detenció il·legal, maltractament habitual i també amenaces en l'àmbit de violència sobre la dona, finalment s'ha arribat a una conformitat amb la defensa i amb l'acusació particular.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim els esports. Barça i Real Madrid arribaran al clàssic de Lliga de diumenge amb estats d'ànim ben diferents. Uns fora de la Champions i els altres amb opcions de lluita encara també pel títol europeu. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres el Madrid ha eliminat el Manchester City als penals i s'ha classificat per les semifinals de la Champions. Els blancs han sabut aguantar i resistir els embats de l'equip de Pep Guardiola, que ha estat superior durant pràcticament tot el partit, també a la pròrroga. Amb un 1-1 al marcador i l'eliminatòria empatada, el partit s'ha resolt als penals. En aquesta tanda de penals, el City s'ha desinflat i només n'ha pogut marcar 3, mentre que els blancs encertaven 4 llançaments des dels 11 metres. El porter blanc, Lunin, ha aturat 2 i Rüdiger ha marcat el penal definitiu que porta el Madrid a semifinals per quart any consecutiu. Els entrenadors Pep Guardiola i Carlo Ancelotti feien aquesta lectura del partit.
Hemos intentado todo, nada que reprochar. Hemos generado muchísimo, pero nos ha faltado marcar. Y contra esto, pues, ¿qué vas a hacer?
Hemos defendido muy, muy bien. Es este escudo que te lleva a sacar algo que nadie pensaba de tener. Estábamos convencidos en la tanda que se podía sacar la cualificación aquí. Estamos todos muy convencidos.
Ara el Real Madrid s'enfrontarà a les semifinals a un Bayern de Múnich que no passa pel seu millor moment, però que aquesta nit s'ha classificat després de guanyar 1-0 a l'Arsenal. L'altra semifinal serà PSG-Borussia Dortmund.
Unes semifinals que ja tenen calendari arrencaran amb el partit entre Madrid i Bayern de Múnich el dimarts dia 30 d'abril a l'Allianz Stadium, a Alemanya, mentre que es decidirà la tornada de dimecres dia 8 de maig al Santiago Bernabéu. Tots dos partits a les 9 de la nit.
D'altra banda, el Borussia Dortmund, que torna a unes semifinals de Champions per primera vegada des del 2013, rebrà el Paris Saint-Germain dimecres 1 de maig. La tornada jugarà al Parc dels Prínceps 6 dies després, el 7 de maig.
Paral·lelament, el Barça, com dèiem, passa pàgina de la desfeta europea i aquest matí s'ha tornat a entrenar amb la mirada posada ja al Clàssic de Lliga.
Ara mateix els blaugranes són segons a la competició, això sí, a 8 punts del Madrid, que lidera la classificació. Els de Xavi Hernández només els val la victòria per seguir somiant amb el títol, ja que retallarien distàncies i es posarien només 5 punts a falta de 6 jornades pel final.
I per cert que avui hem sabut que César Sotogrado serà l'àrbitre que xiularà aquest clàssic Barça-Madrid.
Serà la primera vegada que el col·legiat dirigeix un clàssic entre els dos grans de la Lliga Espanyola. Pel que fa al balanç entre blaugranes i blancs, sota les ordres de Sotogrado, el Madrid ha jugat 3 partits aquesta temporada amb un balanç de 3 victòries. En canvi, els blaugranes se l'han trobat 2 vegades i els dos partits han acabat amb empat. De fet, en un d'ells, contra el Getafe, Sotogrado va expulsar Xavi Hernández de la banqueta. Per al clàssic de diumenge comptarà amb l'ajuda de José María Sánchez Martínez al VAR.
I acabem amb un últim apunt de futbol, perquè també ha acabat la jornada de Champions. Avui toca Europa League.
Jornada especialment dura pel Liverpool, que ha de remuntar un 3-0 en contra que va encaixar la setmana passada contra l'Atalanta. Avui també jugant la resta de partits de tornada de quarts de final. Roma-Milan amb avantatge per a la Roma, 1-0. Olímpic de Marsella-Benfica amb avantatge 1-2 pels portuguesos. I West Ham-Bayer Leverkusen amb victòria dels alemanys a l'anada, 2-0.
I en handbol, el Barça ha arribat a un acord amb els germans Sikusa per renovar el seu contracte fins al 30 de juny del 2027, ja com a jugadors de la primera plantilla d'handbol. Tot i això, fins a final d'aquesta temporada encara mantindran fitxa del filial.
Els bessons de 18 anys van aterrar al Barça en etapa infantil i des de llavors han passat per totes les categories de la base blaugrana fins a arribar a debutar amb el primer equip. Jorge Sikusa ja ha disputat 32 partits de Lliga a la màxima competició espanyola i aquesta temporada s'ha estrenat també a la Champions. Per la seva banda, el seu germà Peter ha debutat aquest any amb el primer equip.
Estel Migdia.
Obrim informació cultural avui a la capital del Garraf, a Vilanova i la Geltrú, on ja coneixem la programació del FIMPETES, el Festival Internacional de Música Popular i Tradicional. Festival que aquest any celebra la 43a edició amb l'italià Antonio Castregnano i la cantant kurda Aimudogan de caps de cartell.
El festival se celebrarà de l'11 al 14 de juliol i també s'hi podran veure les actuacions del cantautor valencià Pep Jimeno, Botifarra, i dels catalans Criatures, Els Quatre Vents i Artiga Folk. També hi actuarà el projecte d'origen cubà Conjunto Tradición Cariñosa. L'edició manté el format establert ara fa uns anys de celebrar la primera jornada a la plaça de l'Assumpció, instal·lant-se a la plaça del Port per les jornades de divendres, dissabte i diumenge amb un escenari de gran format i un també de més reduït.
Tot això ha passat el dia en què el fotògraf de l'agència Reuters, Mohamed Salem, ha guanyat el World Press Photo de l'any 2024 per a la imatge d'una dona palestina bressolant el cadàver de la seva neboda de 5 anys a la Franja de Gaza.
La fotografia es va fer el 17 d'octubre de l'any passat en un hospital al sud de Gaza on les famílies buscaven parents morts durant el bombardeig israelià a l'enclavament palestí. La imatge guanyadora de Salem mostra una dona de 36 anys sanglotant mentre sosté el cos de la seva neboda embolicat en un llençol a la morga de l'hospital.
Felicitats als guanyadors del World Press Photo i acabarem amb música. Alfred García ha publicat avui nova cançó. No bajaré la luna para que juguemos, no subiré hasta el cielo. Una rumba va amb tocs de pop que porta el nom de Llamas en el Cielo.
La lletra de la cançó inclou tocs de folklore espanyol, ple de referències a la cultura musical del país. De fet, la història d'amor que narra s'explica a partir de fragments de cançons d'altres artistes molt conegudes.
Amb això acabem edició per avui. Tornarem demà divendres al punt de les dues aquí a Ràdio Estel. No marxin, perquè com cada tarda s'hi posa Mercè Raga amb el Fabricació Pròpia fins a les 6. Que vagi bé, bona tarda.